Ramon, bon dia.
Bon dia, bona hora.
Com estàs?
Bon dia.
Molt bé, i vosaltres?
Doncs mira, aquí, la mar de bé, escolta'm.
Ja us veig.
La teva feina consisteix sempre en mirar i contemplar?
En gran part, sí.
Quina feina, eh?
D'això visc.
Paguen per això?
Em paguen per això. Pagues també per explicar-ho.
Hi havia un que sempre deia que la ràdio, els que fem ràdio, hauríem de pagar per fer-ne.
No, jo també hauria de pagar per fer el que faig.
Jo crec que no hauríem de pagar, però sí. No. Que ens ho passem bé, que tenim molt. Passió pel
que fem. Passió,
no?
Hi ha passió, hi ha passió. I ho fas desapercebut? O sigui, passes desapercebut quan contemples? Ho fas en secret?
Sí, intento que no es noti massa.
Un boier.
Sí.
De l'art.
Sí, ho som tots, eh?
Tu creus?
Sí.
Però hi ha gent que es veu de seguida, no? Que...
Sí, però...
Que és molt evident.
Que vol... No? Sobresortir. Que tothom el vegi.
Sí, però la pròpia naturalesa de l'art, i en concret de la pintura, ens posa a l'espectador en una situació de voyeur, és a dir, de mirar sense ser vist. I això els pintors al llarg de la història ho saben i ho utilitzen i expremen aquest missatge.
Per tant, l'art per tu és un objecte de desig.
Completament. Amb dos facetes, eh? D'una banda, és un objecte que cal admirar-lo, estudiar-lo, i només així el pots valorar i comprendre bé, i de l'altra, en el meu cas, també posseir-lo.
Per tant, de fet, això d'espiar ens agrada.
Sí.
A tots.
A tots, no? Què fa el veí de casa?
Saber què fa l'altre.
Què fa el veí?
Saber què fa, mirar sense que ens vegin.
Eh? La finestra i veus allà uns gestos molt estranys. A vegades fas coses molt estranyes. La gent
i vinga, la imaginació.
Fa coses sí. Molt estranyes. Sí. La gent que pela... patates al balcó de casa.
Sí.
Veus allà una persona pelant patates...
I es repeteixen les seqüències amb els dies,
patrons,
els cicles,
no?
I aquella persona quasi a la mateixa hora dina o sopa, i ens agrada mirar-ho.
Mireu, al cinema, el tema del voyeurisme, de mirar sense ser vist, ho ha plasmat molt bé. Fem-ne un repàs.
La finestra indiscreta, Alfred Hitchcock.
Llevo 6 semanas enterrado sin otra cosa que hacer más que mirar por la ventana.
No puedo más.
Adiós, Jeff.
Oye, Gunnison. Si no haces algo para que pueda salir de este aburrimiento, haré algo drástico.
Psicosis, Alfred Hitchcock.
No irá usted ya a retirarse a su habitación, ¿verdad?
Estoy muy cansada. Y he de hacer mañana un largo viaje. Debo volver a Phoenix.
El show de Truman, Peter Baer.
Han llegado a aburrirnos esos actores que expresan emociones falsas. Truman no tiene nada de falso. Sin guión, sin apuntador... és una vida.
Assetjada, Philip Noyce.
Oh, they're doing it.
An incredible view.
Oh. Let me see.
Vellut blau, David Lynch.
That it will open your eyes to a world you have never seen before.
She wore blue.
Quedo amb el show de Truman, eh? Que ara que sonava m'han recordat.
Una gran pel·lícula.
Sí, sí.
M'agrada. Mireu, sabeu com es diu el desig fort de contemplar persones nues o practicant sexe?
Això hi ha molta gent que ho fa.
Sí.
Molta gent de...
I més pel·lícules que ens hem deixat.
Hi ha grans músics del nostre país. Sí, no direm noms, però que...
Sempre ens deixa igual, Artur.
Bueno, només cal pensar una mica.
Sí, pensem una mica, va.
Tampoc que
els agrada això.
Els agrada, sí.
Escopofília.
Escopofília es diu?
Sí.
O sigui, el desig de mirar dos practicant coses.
Sí.
En fi, doncs avui no sabré si farem escopofília. En tot cas, avui amb l'Artur Ramon parlarem dels voyeurs. I'm looking back, I'm trying to imagine the sun back. En aquest cas, amb l'art, ens porta quadres que el que es veu és persones que miren. Per exemple, aquest primer, no? La Venus del Mirall. És un quadre molt bonic, t'haig de dir.
És una de les obres mestres de la història de la pintura i un dels millors quadres de Velázquez.
És un quadre on veiem una dona nua, tombada sobre un llit, mirant-se en un mirall, i a través d'aquest mirall veiem la cara d'aquesta dona.
Efectivament, s'ha fet una prova i amb fotografies, amb models, i s'ha vist que si s'agafa una model i es posa en aquesta posició i un nen agafant un mirall...
És posició de Cleòpatra, per entendre'ns.
Sí, tombada d'esquena,
És una posició de la Venus Borghese, d'una escultura clàssica. El mirall no reflecteix en la posició real, no reflecteix el rostre de la noia. Reflecteix una part del cos, però no el rostre. Velázquez per què ho fa? Perquè està jugant amb l'ideal de la bellesa, que és inasible, no la pots agafar. Llavors aquí, en aquest tros de fragment de realitat, perquè en el fons aquest mirall és un quadre dins d'un quadre, ens està explicant la dificultat que hi ha en aconseguir, en posseir la bellesa portada per aquest cupit, que és l'amor. Però clar, el que m'interessa aquest quadre no és el que ens vol representar Velázquez, que és des d'un punt de vista mitològic una Venus. I això és una excusa. Ella està pintant la seva amant quan està,
quan està a Roma. Sempre acabem al mateix lloc.
Clar, quan està a Roma, el 1650...
Però llavors també té a veure aquest desenquadre de la perspectiva del mirall.
Clar, i llavors ens està fent aquest retrat de la seva amant amb la qual...
Però és un mirall o és un quadre?
No, és un mirall.
Segur?
És un mirall segur. És un mirall perquè és un mirall de típic de l'època, d'aquests miralls flamencs que existien.
Amb un marc molt gros.
Amb un mar negre de Venus molt gros. I llavors Cupid l'està agafant, però és un quadre que està pintant amb una atmosfera, amb un clima una mica postcoital. És a dir, és...
L'endemà, o el després.
Només falta la cigarreta aquí.
És aixuga't i tornem-hi, una mica. Bueno, sí, és aquest moment, sí, home.
És això, i això és el bonic de la pintura, però clar...
Jo soc jove, saps?
Sí.
Però clar, al segle XVII no ho podien dir, això.
Vull dir que saps molt.
Sí, clar. Perdó.
Sí, ho practiques molt.
Digui, professor.
No, al segle XVII això no es podia dir.
Estava xerrant amb la Mercè.
Sí, d'altres.
Esteu fugint d'estudi, eh?
No.
Clar, no es podia dir, per tant s'havia d'ensenyar d'alguna manera més subtil.
Per tant, havies de... No podies retratar la teva mà nua, llavors havies... L'excusa dels pintors és buscar un tema normalment mitològic, perquè dins de la pintura religiosa no n'hi han d'aquests. Llavors, el tema mitològic és Venus, però no és Venus, és l'amant.
Sempre funciona,
pintada.
No?
Ja t'ho diu, és Venus, la Venus sempre funciona. Del mirall, del reflex.
I això
del
jo ho he escrit, és el cul més bonic de la història de la pintura. I no direm aquella cursileria allà on acaba l'esquena. No, el cul més
cul
bonic
com
de la història de la pintura.
Va, que sí.
Segon.
Ja fa temps que...
Amb l'Artur Ramon repassem quadres avui, voyeurisme, quadres que pengem a través del Twitter del programa arroba el suplement i a través del Facebook. Som el suplement. Ara ens portes un quadre que es diu El Gronxador.
El Gronxador de Fragonard és un quadre que va pintar aquest gran pintor del rococó francès el 1767, és a dir, pràcticament un segle després del quadre Velázquez, i ja és tot un altre llenguatge. Aquest és el llenguatge molt més sofisticat del rococó, d'aquest erotisme extraordinari.
Perquè, una mica Alícia al País de les Meravelles, eh?
Clar, té aquest punt així màgic, però fixeu-vos què està representant, és a dir...
Hi ha sorpreses amb aquest quadre.
Hi ha sorpreses
perquè,
meravelloses.
Clar, veiem la dona gronxant-se.
Sí? Aquí estem veient un fragment, però el quadre és...
Molts matolls.
Un senyor gran, vell, que és el marit, que està gronxant a la seva dona. I llavors, al terra hi ha l'amant, que en el moment àlgid que del gronxador dalt de tot...
Està en moviment,
veient,
sí.
Està veient l'origen del món. Parlant en paraules de
Courbet... El que hi ha entre les cames.
Exacte. De la dona.
Sota les faldilles.
Les faldilles.
Però fixeu-vos que és amb un fragment de segon. És a dir, això és el que és interessant d'aquest quadre, que està explicant una història que passa amb una dècima de segon, i fixeu-vos l'escultura que hi ha, és un Cupid una altra vegada, que és el símbol de l'amor, que està posant el dit al nas dient silenci. Hi ha un secret aquí. Quin és el secret? L'amant.
Sí.
Amagat als matolls.
Amagat als matolls i veu el matoll, mai millor dit, i a més una sabata que se li escapa.
Sí,
allà, no?
Què simbolitza? Que és bonic.
La sabata aquesta té un punt també molt eròtic, perquè sobretot al segle XVIII i XIX, tot el tema dels peus, dels botins, de sabates, tot això té un erotisme molt gran. Això qui ho explica molt bé és Flaubert. Però a veure les cartes que li fa la seva mana, Louis Colet, li explica com està tot el dia olorant les seves sabates. Hi ha tot una... Antigament, la sabata era un símbol de fidelitat conjugal, però a mesura que avança, aquí té una simbologia més d'erotisme.
Podríem parlar un dia de les sabates.
I tant, és un
no?
tema magnífic.
Les sabates
en l'art. Les sabates en l'art és un tema per tractar un dia.
Escolta'm una cosa, i el moviment del gronxador.
Ara,
sí.
I el desig,
això
està molt connectat, no?
Molt connectat.
Tomba i retomba.
I és un quadre que nosaltres mirem i veiem com ell està mirant. És a dir, aquest quadre és un pre-instinto básico.
Oh,
mira, que bo!
Oh,
aplaudim!
Bravo!
Molt bé, i tant.
Ja,
aquell moviment de cames.
M'estic posant nerviós, amb la veu de la Mercè Montalà.
És aquell moment de la dècima de segon eròtic.
Tercer quadre.
Eu vou seguindo você na sua dança, na sua leveza.
Deixem la natura salvatge, entrem en un quarto de bany.
Amb una intimitat meravellosa d'un dels pintors més sensuals de moderns.
Això és Dona al bany.
Dona al bany de Degas.
És preciosa.
És una meravella.
Una esquena veiem, el rostre d'un cul també.
Sí, i fixeu-vos que...
I ella pentinant-se.
I fixeu-vos una cosa que abans no hem dit amb el Velázquez, i això a mi em va costar temps d'entendre-ho, que l'erotisme tant amb el Velázquez, amb la Venus, com ara amb el Degas, no està en mostrar-nos la dona nua d'esquenes al cul, sinó amb el clatell. No hi ha res més eròtic que una dona recollint-se el cabell. I fixa't aquí com està jugant amb aquest
tema. I perquè
tema.
Intueixes les formes,
intueixes,
no?
Les formes.
I imagines, per tant, això encara crea més desig.
Exacte. I a més amb una tècnica que és molt sensual, que és el pastel, perquè el pastel no et permet anar endavant i enrere, com la pintura. El pastel queda, el que fas queda perquè no té retorn. I per tant ha de ser molt immediat. I aquí Degas ens posa com si estiguéssim mirant pel forat d'una porta aquesta noia com s'està arreglant després d'haver-se banyat. I llavors aquí sí que és un exercici que ens convida al voyeurisme, però el voyeurisme també, diguem-ho clar, hem de parlar en termes d'alta cultura i
de
no i de bellesa, no de pornografia,
no, no,
no té res a veure.
Com qui mira un cranc que s'escapa d'una roca.
Exacte.
Tu mires una dona com es pentina, en aquest cas els cabells, o un home com s'aixuga.
I escolteu, i hem de reivindicar en un moment vulgar i ple de pornografia i de tot això, hem de reivindicar més que mai l'erotisme, perquè l'erotisme és el que ens diferencia dels animals. El sexe, els animals també el tenen. L'erotisme és
poesia,
el sexe passat
poesia, no?
Pel filtre de la civilització o de la cultura.
Vem me dar carinho, vem fazer lelê. Vem me dar um cafuné, me fazer um chazinho.
Veus com s'està pentinant ara?
Veus?
Corda que amarrou, cobra que picou. Sede não secou, alma dizendo.
Doncs aquests són els tres quadres que avui hem repassat amb l'Artur Ramon, voyeurisme, a la secció d'art del suplement. Tres quadres que podeu recuperar a través del Facebook del programa i a través del Twitter, @elsuplement. Artur, ens veiem la setmana que ve.
Fins la setmana
que ve. Una abraçada.
Que vagi bé.
Igualment.
Adéu. Per què em mires tant?
Escolta.
Vem ver, meu coração bate por você.
El suplement.